A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
És ignominiós. El parc d'atraccions del franquisme i pagat amb diners públics, uns 2 milions d'euros l'any, es gasta encara el govern espanyol en mantenir el Valle de los Caídos, aquest monument a la infàmia que hauria de fer pujar els colors a qualsevol democràcia europea. El PP es nega a treure Franco d'aquí i milers de republicans continuen atrapats al mausoleu del seu botxí, sense que els familiars puguin recuperar, exhumar les restes. De catalans n'hi ha uns 6.000. Avui, els solidaris, viatgem fins la tomba de Franco per veure si realment ha mort el franquisme i, sobretot, per acompanyar les víctimes que 42 anys després encara esperen veritat, justícia i reparació d'una Espanya que no fa net, que no trenca amb el passat dictatorial, ni anul·la sentències, ni obre fosses, ni crea bancs d'ADN per identificar els 114.000, almenys, desapareguts a les cunetes. Al món només ho supera la Cambodja de Pol Pot. Desídia, impunitat, mentre la Fundació Francisco Franco, legal i subvencionada, continua fent apologia del feixisme.
Solidaire.
Solidarni, Lluria.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
I amb la Carla Bardés, avui des del Valle de los Caídos, des de Cuelgamuros a San Lorenzo de l'Escorial, som sota la creu més gran del món cristià, 150 metres d'alt, però que s'està desfent, cau a trossos, mentre l'aigua, ara plou, va escolant-se entre els ossos amuntegats dels almenys 33.847 cadàvers, 12.000 sense identificar. És la fossa comuna més gran d'Espanya i va podrint els columbaris, les criptes, la majoria de caixes estan trencades o esberlades, les restes barrejades, res a veure amb una sepultura digna. Caídos por Dios y por España és l'únic que hi hem pogut llegir. No hem vist cap cartell que faci pedagogia, que expliqui realment qui, com i per què va construir el Valle de los Caídos. Cap referència als treballs forçats dels presoners de guerra, als cossos de republicans segrestats que farceixen aquest pastitx. Res a veure amb Mauthausen, amb Auschwitz. Això no és cap memorial democràtic, cap monument a la reconciliació. Al contrari, va quedar atado y bien atado.
En el 20º aniversario de la victoria nacional se inaugura la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido, y constituye lugar de meditación, de estudio y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor. Después Franco hablará a la multitud concentrada en el valle e impetrará la protección divina para cuantos dieron su vida por la patria e hicieron posible la victoria.
I 59 anys després d'aquesta inauguració que el Nodo immortalitzava així, Franco i José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, continuen enterrats amb tots els honors i flors fresques i misses davant l'altar major d'aquesta basílica, com si fossin papes o bisbes, mentre els familiars dels republicans represaliats encara lluiten contra tota mena de traves, fins i tot eclesiàstiques, per recuperar les seves restes, els cossos traslladats massivament i entaforats aquí d'amagat, sense demanar permís ni informar-ne les vídues, ni els fills, ni els nets. Nets com el Joan Pinyol de Capellades, que s'ha fet la promesa: avi, et trauré d'aquí. Després de tota una vida portant-li flors al cementiri a Lleida, descobert gràcies a la investigació de Caral Soler per a Sapiens que les restes del seu avi, el Joan Colom, soldat republicà, en realitat eren al Valle de los Caídos. Besnets com el Roger Heredia de la Torre de l'Espanyol a la Ribera d'Ebre, que no troba el seu avi, no sap on són les restes de Jaume Guinau, també soldat republicà mort a la Batalla de l'Ebre i després desaparegut. Potser sigui aquí. El Roger, a més, és el president del Banc d'ADN per a la identificació dels desapareguts de la Guerra Civil. I avui, en aquests solidaris, des del Valle de los Caídos, ens acompanya també el Bonifacio Sánchez, que és el portaveu de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica Històrica. Bona tarda a tots tres.
Hola, bona tarda. Molt bona tarda.
Bones tardes.
Portàveu flors, Joan, a una fossa comuna de Lleida perquè no sabíeu, el règim no us va demanar ni permís ni consentiment per desenterrar el teu avi i endur-se'l fins aquí, fins al Valle de los Caídos, ni us en va informar.
En cap moment, eh? Ell va morir el març del 39 i el 65, el 21 de juliol, van portar de Lleida cap aquí. Des del 65 al 2008, nosaltres havíem estat ben enganyats pensant que estava a Lleida i allà portàvem les flors. Per què? Si ell havia lluitat en l'exèrcit de la República? Molt senzill, perquè això tan gran que tenim aquí al costat els va quedar buit. Els va quedar, era un mausoleu que va quedar completament buit. Per tant, necessitaven cossos, van demanar els cossos dels que havien de venir aquí en un primer moment, perquè això sempre ho hem de dir, que estava dissenyat justament doncs, per ells, pels caídos, por Dios i por España, no era el cas del meu avi, i per tant, quan van passar 20 anys i els van demanar de venir cap aquí, o sigui, de portar aquests cossos cap aquí, els familiars es van negar. En el cas de Lleida hi ha fins i tot una carta dels familiars que es neguen completament a treure els cossos d'allà i portar-los aquí. Això va passar arreu de l'Estat i es van trobar que això estava buit, necessitaven cossos i van tirar, sense avisar de les famílies, de veta de les fosses dels republicans que estaven enterrats en cementiris com el de Lleida.
I t'has fet la promesa, vam veure un sense ficció a TV3, jo, avi, et trauré d'aquí.
Exactament. Aquesta és la tercera vegada que estic aquí. La primera, amb llàgrimes als ulls, vaig cridar ben fort això, sabent, a més, exactament on està posat, que és a la cripta del Pilar. Havia estat en un primer lloc i l'any 90 va ser traslladat des d'aquí dins mateix. Les filtracions d'aigua que es van produir van fer que els cossos es deterioressin i amb govern de Felipe González, tampoc sense avisar les famílies, una vegada més, quan els tenien registrats amb el nom, procedència i tot, els van moure, els van remoure, els van portar cap a una altra capella i els van tornar a deixar allà. I jo, amb aquella capella oberta que vam tenir la possibilitat en el seu moment de veure aquests cossos i de veure aquestes criptes obertes i tal com estaven, allà vaig cridar, avi, trauré d'aquí, i és el que penso fer.
Roger, tu no saps on són les restes del teu avi, però podria ser perfectament aquí perquè Franco volia omplir, volia farcir aquest Valle de los Caídos abans d'inaugurar-lo, aquesta basílica excavada a la roca, gegant, 255 metres de llarg, i després de 20 anys d'obres, moltes famílies franquistes es van negar a moure els seus morts i el règim, doncs, es va fer un fart d'obrir fosses comunes arreu d'Espanya. Només d'Horta de Sant Joan, per exemple, 700 soldats republicans caiguts a la batalla de l'Ebre, exhumats i traslladats cap aquí.
És així, no, malauradament, com milers i milers de persones, en el meu cas, el meu besavi, el Jaume va lluitar, concretament, entre les serres de Pàndols i Cavalls. Podem dir que és l'epicentre d'aquesta terrible batalla de l'Ebre, on hi van morir milers i milers de persones. I bé, el testimoni que sabem d'ell és que estava lluitant amb altres companys del municipi i de municipis propers, amb una trinxera, i que fruit de la por, perquè estaven tirant morters, llançant morters, va sortir a la mala sort que aquell moment va ser abatut per un morter. Això ho sabem perquè els propis companys de la trinxera ho van explicar a la família i doncs ja no vam saber res més. No sabem si va ser malferit i va ser portat a un hospital de sang i després enterrat en una fossa. No sabem si va ser traslladat, perquè sabem també que moltes fosses que hi havia doncs, per la part de la Terra Alta després van ser, com molt bé explica el Joan, traslladats sense cap tipus de consentiment cap al Valle de los Caídos per farcir aquest mausoleu feixista sense cap tipus de sentit fet pels vencedors de la Guerra Civil. I aquesta és la meva història familiar. La meva història doncs, comença preguntant a l'àvia que se n'havia fet del meu besavi amb aquella fotografia en blanc i negre al menjador de casa aquells diumenges. La padrina no parlava, no explicava la història. I va ser ja el 2010, quan a Catalunya es van impulsar les polítiques de memòria, quan es van crear els espais de memòria, que jo em vaig interessar què s'estava fent per recollir les mostres genètiques d'aquests familiars directes dels desapareguts, perquè hem de ser molt conseqüents. Passats tants anys, de les úniques maneres de poder identificar aquests familiars serà comparant l'ADN de les restes humanes, com les que hi ha aquí al Valle de los Caídos, com les que hi ha a les fosses, amb l'ADN d'aquests familiars directes. La meva sorpresa va ser que el govern no tenia previst, ni a curt, ni a mitjà, ni a llarg termini, recollir aquestes mostres. Va ser quan nosaltres vam intentar buscar un suport, doncs vam trobar la Universitat de Barcelona, que ens va ajudar a recollir aquestes mostres amb el Joan. Ens vam conèixer, el Joan és donant també, del banc d'ADN, i va començar a treballar per intentar doncs, que aquests familiars no desapareguessin abans de poder fer les seves mostres. Això es va aprovar al Parlament de Catalunya a finals del 2013, però hi va haver una mena d'amnèsia a nivell del govern de Catalunya. No ens van ajudar, però nosaltres vam persistir. Vam parlar amb ajuntaments, vam parlar amb consells comarcals, vam parlar amb diputacions. I aquesta moció va ser aprovada a centenars d'ajuntaments, a desenes de consells comarcals i a 3 diputacions de tot Catalunya. Hem de dir que tot no ha estat negatiu. Jo crec que hem de remarcar que ha hagut un canvi en les polítiques de memòria des de l'últim govern i sobretot amb l'arribada del Consell Romeva. Aquest conseller Romeva que avui està patint la repressió de l'estat en primera persona, està tancat, estremera, i contraposar això, no? Que avui ens trobem amb aquest espai de la Ode feixista, on tenim aquí dos escuts que per la llei de memòria no podrien estar aquí, haurien d'estar fora, però a la vegada hi tenim enterrats dues bèsties a l'interior, Franco i Primo de Rivera. Per tant, per mi avui és un dia de ràbia, és un dia dur veure aquest espai, aquesta ingomínia, amb aquesta creu feta per treballs forçats de milers i milers de republicans, molts dels quals van morir aquí, i som aquí doncs, per denunciar la impunitat de l'Estat i perquè aquest lloc doncs, sigui o transformat o directament tancat i, sobretot, que siguin recuperats i identificats els més de 30.000 familiars, la major republicans, que descansen aquí sense cap tipus de sentit.
I quantes famílies, Bonifacio, no saben que els seus pares, que els seus avis, que els seus besavis estan enterrats aquí?
Pues yo pienso que la mayoría, a pesar del esfuerzo que se está haciendo y que muchos de vosotros y nosotros estamos haciendo, la mayoría no son conscientes porque hubo un secuestro realmente. Es decir, la orden que dio el gobierno a los diferentes, a las provincias, a los gobernadores, a los alcaldes, era que esto había que llenarlo con los muertos que había en cada uno de esos pueblos. ¿Qué pasó? Nosotros nos hemos encontrado casos en la Comunidad de Madrid de ir a buscar, por indicación de las familias, algún desaparecido en fosas comunes, y al llegar allí, pues un paisano que había vivido aquella época, a la época de los años 40 y tantos, 50, bueno, pues recordaba que una noche habían venido unos con un camión, unos falangistas, y se lo había llevado todo, y están aquí, evidentemente no lo sabía nadie. Ha sido, digamos, más dolor añadido al dolor ya acumulado, ¿no? Es decir, ya no es que los hicieran desaparecer, que los hicieron desaparecer en un primer momento, es que además luego los secuestraron. Es que el terror que provocó este Estado franquista hasta el día de hoy pervive. Y es un dolor que es muy difícil de explicar, es muy difícil, y lo decíais ahora vosotros, aquí estamos hoy un día relativamente tranquilo, pero hace un frío que pela, ¿no? Este monumento al terror lo levantaron con sus manos miles de republicanos, como habéis dicho, pero no es que murieran aquí muchos o pocos, es que esto provocó además enfermedades de las que no se ha hablado. Aquí se ignoran muchas cosas, por ejemplo, la silicosis que provocó el trabajo con Barrena dentro de esta gran mole de granito, porque no había protección ninguna. Además, ¿por qué había que proteger a unos republicanos que no merecían vivir, ¿no? Según el régimen? Yo quiero deciros una frase que dijo aquí Franco el 1 de abril del año 1959, inaugurando este monumento. Lo digo por aquello de que se ha vendido que el Valle de los Caídos es un monumento a la reconciliación. Bueno, no la ha habido, ni la habrá mientras tengamos la situación que tenemos. Y dice Franco, es un monumento a los caídos. En defensa de nuestras líneas, el enemigo se vio obligado a morder el polvo de la derrota. Esto con dos cardenales presentes y cuatro obispos aquí, y toda la jerarquía de Falange. Por tanto, eso es lo que representa este monumento. Hay países que nos dan lecciones sobre esto, sobre qué hacer con este tipo de monumentos, y bueno, aquí todavía estamos en primaria, en primera de democracia. Aún estamos en esa.
Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino.
Joan, a més de l'angoixa que el teu avi estigui enterrat al costat del seu butxí, al seu mausoleu, us esteu trobant tota mena de traves i negatives administratives, burocràtiques, judicials, governamentals, eclesiàstiques. Heu picat totes les portes. No sé si la darrera esperança és la justícia internacional.
La llosa aquesta que està sobre el dictador, en aquest mausoleu que el va construir per ell, que estava viu però que el va construir per ell, doncs és la llosa que contínuament estem trobant. És a dir, nosaltres ens van robar el cos, en aquest cas de l'avi, dels 502 que van venir de Lleida i els 34.000 que hi ha aquí registrats i fins als 60.000 que l'antic abat deia que hi ha aquí enterrats. Ens els van robar. No reclamem res més que recuperar aquests cossos. Per tant, totes les vies són possibles per aconseguir-ho, no? El que passa que hem de persistir perquè tenim, doncs, això és un mausoleu, jo vaig dir al seu moment que era com el parc temàtic del feixisme, i per tant, en aquest sentit, aquí és com l'última plaça d'aquest franquisme, que si perd això, llavors sí que haurà de reconèixer que haurà perdut la indignitat, ja la té, però haurà perdut a més aquesta victòria que aquí es fan forts, és l'última plaça. Per tant, això és molt simbòlic en el sentit aquest, no? La gran llosa que ens separa d'una cosa de sentit humà, que és recuperar el cos d'un avi. Si això ho considerem un cementiri de la Comunitat de Madrid, escrit, jo demano un canvi de cementiri del cos del pare de la meva mare, i ja està, no demano res més, ni vull reclamar res, ni vull venjança de res, ni vull diners de res. És a dir, i si és una qüestió econòmica, ja en parlarem, perquè també es poden oposar al cos que té això, no? Però si és en aquest sentit, en parlem. Ara, que no hi hagi aquesta negativa absoluta, és a dir, la llosa, és la llosa immensa que ens separa d'ell.
Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente habrá su despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des del Valle de los Caídos, des d'aquest parc temàtic del feixisme, amb milers de republicans, molts catalans, atrapats al mausoleu del seu botxí, sense que els familiars, com el Joan, com el Roger, potser, puguin recuperar, exhumar les restes, perquè no són solo huesos, que canta Pedro Guerra. El règim franquista va ser el primer exhumador, paradoxalment, es va fer un fart d'obrir fosses, cosa que ara no fan els governs democràtics de PP i PSOE. Roger.
Bé, no, abans s'ha comentat que estem igual que abans, jo penso que estem pitjor, és a dir, jo crec que Franco no ha mort, la seva empremta, la seva arrel l'estem vivint avui en dia, amb la persecució dels drets col·lectius individuals, persecució, evident, als càrrecs electes, i estan patint la repressió política. Molts d'aquests que avui estan tancats a Estremera, sota el Real o a les altres presons, si fóssim uns quants anys abans, segurament estaríem picant aquí a Valle de los Caídos, sense cap mena de dubte. Avui ens trobem el que és l'únic monument que existeix a Europa amb nom d'un dictador, d'un genocida. A Catalunya tenim l'únic president afusillat pel feixisme i que l'estat espanyol avui, primer, no ha demanat perdó i, segon, continua vigent la seva sentència de mort. I quan dic que l'arrel d'aquests franquistes estan presents d'avui en dia és perquè la classe política, Partit Popular, Ciutadans, etc., i el PSOE representen millor que mai tot això. I no ho dic jo, ho diuen els fets. L'estat espanyol continua sent el segon país del món en nombre de persones desaparegudes. Quantes persones tenim desaparegudes? 130.000? 140.000? No ho sabem, del cert. Però és que també tenim milers i milers de fosses per obrir, i només ens supera Cambodja. Això ho repetim moltes vegades. Cambodja és el primer país del món amb aquesta xifra. Doncs després d'aquest país hi ve l'estat espanyol. I bé, les fosses a Espanya, doncs, no s'obren. I les que s'obren, doncs, són gràcies a l'entitat de Bonifacio i de l'Emilio, doncs, que durant molts i molts anys han lluitat per obrir aquestes fosses, en concordança el que s'ha fet també al País Basc, amb el Paco Echeverría, també, doncs, ara a Mallorca. A Mallorca s'estan obrint fosses, a Porreres s'han identificat entre 14 i 15 persones, i també a Catalunya. Ho hem de dir, a Catalunya, per fi, d'una vegada per totes, s'estan fent polítiques de memòria centrades en la identificació, que és el que reclamem els familiars. Està molt bé tenir espais de memòria, amb plaques, per portar flors, però el que faltava era començar a fer un pla de fosses sistemàtic, començar a fer aquests ADNs de manera pública i gratuïta, com han fet els països normals amb gent normal que han tingut, doncs, familiars desapareguts. I jo obro una pregunta. No sé si la gent s'imagina que Alemanya o a Itàlia es poguessin fer misses en honor a Göring, Himmler o Mussolini. Jo crec que no. Doncs han de saber que aquest espai on estem avui, el passat 20 de novembre, es va fer una missa en honor a Franco, on es va cantar l'himne feixista i es van exhibir banderes feixistes, amb total impunitat. Sabem per què? Perquè el Codi Penal espanyol no recull l'altiment del feixisme. Aquest mateix fet, una missa, l'exhibició d'una bandera, Alemanya o Itàlia serien entre 2 i 4 anys de presó. Per tant, jo crec que el franquisme no s'ha eliminat. Està més viu que mai. Hem de persistir i lluitar per recuperar aquests milers i milers de familiars. Persones que van lluitar i van perdre la vida defensant el que més estimaven: la llibertat, la terra i la democràcia. I aquí som avui per demanar justícia, per lluitar contra la impunitat franquista i per treure'ls d'aquí amb ells i totes les milers de persones que avui en dia encara no han tornat a casa.
El 1980, amb un govern de la UCD encara amb càrrecs franquistes, en una democràcia joves, van exhumar cossos, 133 navarresos recuperats per les seves famílies, però ara no hi ha manera, tot i que la justícia ha donat la raó als familiars dels germans La Peña, afusellats, que ara esperen l'exhumació. Hem parlat amb el seu advocat, l'Eduardo Ranz, que representa 8 famílies, 2 del bàndol franquista, i ens ha dit que el Valle de los Caídos també és una mena de paradís fiscal.
Pues el Valle de los Caídos se paga una entrada de 9 euros por entrar, no sabemos qué pasa con el dinero del cepillo, no sabemos capítulo 2, capítulo 4, la cafetería que hay dentro, no sabemos qué pasa con esos pliegos de condiciones, no sabemos qué pasa con el IVA, no sabemos qué pasa con la licencia de actividad. Es más, es que se anuncian en Booking. O sea, uno puede poner una crítica en TripAdvisor y puede reservar para ir a comer, para ir a cenar, para ir a dormir a la Abadía Benedictina. Tampoco sabemos qué pasa con ese dinero, con esa licencia de actividad. Yo siempre he defendido que el Valle de los Caídos es un paraíso fiscal en plena península.
¿Per què ni amb el PSOE, ni amb González, ni amb Zapatero, ni tampoc amb el PP, ni amb Aznar, ni amb Rajoy, no hi ha manera d'obrir el Valle de los Caídos a les exhumacions, Bonifaz?
Vamos a ver, hay una cronología que nos indica qué pasó con la transición. En el 79, con las primeras elecciones municipales democráticas, hubo una explosión, digamos, de entusiasmo. Los testigos estaban vivos y pudieron rescatar muchos, muchos fusilados, no solo en Navarra, en el País Vasco, en La Rioja, en pueblos de Castilla. Pero todo aquello paró el 23 de febrero del 81, cuando Tejero en el Congreso de los Diputados dijo: quieto todo el mundo. No iba dirigido a los señores diputados, iba dirigido a este país. Aquello estaba pensado, no fue una chapuza. Tuvo un éxito rotundo aquel golpe de Estado. Pararon el entusiasmo, la explosión democrática que había se paró. Bueno, hasta que luego, ya pasado el tiempo, los nietos, digamos, ¿no? Yo no soy nieto, yo soy hijo de un republicano, de un alcalde republicano represaliado, pero los nietos pues vinieron sin esos miedos del pasado y comenzaron una nueva batalla, ya con métodos científicos, afortunadamente. El método científico nuevo de la prueba ADN facilita los trabajos que antes habían hecho los testigos directos que ya no vivían. Por lo tanto, ese miedo que se arrastra, ese terror que había generado la dictadura y que hoy, todavía hoy, se ve, ¿no? Y luego, sobre todo, porque la maniobra del golpe de Estado del 23 de febrero, que quizá algún día alguien investigue, se pueda contar esas tramas más allá de la política, ¿no? Más allá, aquí hubo connivencias como clarísimas, desde el Palacio de la Zarzuela hasta el Palacio de la Moncloa, pasando por todas las instituciones. Y eso fue tan terrible como a que el día 24 de febrero del 81 no hubo ya nadie que tuviera interés en volver a remover esta historia. Nadie. ¿Por qué? Miedo. Nuevamente. Nos amenazaron con la guerra nuevamente. ¿Quién quería una guerra? Evidentemente nadie. Y este discurso, que fue acuñado por los padres de la democracia, entre comillas, pues dejaron a los verdaderos padres de la democracia en las cunetas, que es lo que está pasando. Y yo creo que en esa estamos.
Si no s'aconseguís exhumar, identificar totes les restes, quina reparació seria suficient per dignificar les víctimes?
Suficiente ninguna, porque el daño ya está hecho y es irreparable a las familias y a la democracia. Pero necesaria, sí, necesaria es convertir este gran mausoleo del dictador, del carnicero, en un lugar para la pedagogía democrática. Lo primero que nosotros hemos planteado ya desde hace tiempo, incluso nos hemos ofrecido voluntarios para levantar la losa que cubre la fosa de Franco, que se lo lleve la familia y de José Antonio Primo de Rivera, y esto es liberarlo de los criminales, hacer de la parte de atrás donde están echados y tirados de mala manera todos los republicanos y republicanas que secuestraron, de hacer de eso un lugar digno para la visita, un gran memorial y un lugar donde funcionarios del Estado expliquen qué significa esto, quién lo hizo, por qué lo hizo, en homenaje a quién, qué representa en la historia de España la cruz y la espada, en definitiva, ¿no? Y bueno, pues esto quizá visto en primera persona, como podéis comprobar vosotros hoy aquí, físicamente estando aquí, uno quizá toma más conciencia del horror de la dictadura, ¿no? Por lo tanto, este lugar convertido en un lugar para la pedagogía democrática, llamémoslo como lo llamemos, sí sería conveniente. Ya digo que la reparación total es imposible. El daño es terrible a generaciones.
En quin estat es troben les restes? Degradades per la pluja, la humitat, la desídia? Perquè les van entaforar, amuntegant-les de qualsevol manera. Joan, tu les has vistes a la cripta on hi ha el teu avi. Es poden recuperar?
Sí, a veure, aquí també es dona la idea que això no es pot identificar, que les filtracions de tants anys a través de la muntanya de granit i que van malmetre tots els cossos, que seria com impossible. No és veritat, també tots sabem que a vegades accidents d'avió, que no queda res, cap peça, identifiquen a través de l'ADN les restes, vull dir que no seria així. Jo he vist criptes diferents, no negaré que en alguns casos eres perpèntic, era tenebrós, era tots els cossos barrejats, ja no quedaven caixes, no quedava res, tot era una piràmide d'ossos mal posats. Però també et diré que en altres zones, i entre aquestes on hi ha el meu avi, doncs hi ha caixes senceres, encara entelades, encara amb la tela negra que s'hi posaven en lloc de procedència, caixes individuals amb el nom de la persona que està enterrada, o sigui, que sempre és tot allò que llegim de la llosa, una voluntat política. Si hi ha la voluntat política de fer-ho, es pot fer, perquè tècnicament es pot identificar. en alguns casos serà molt difícil, en altres casos és molt possible.
És possible tècnicament identificar i exhumar? Tu, Roger, a més, ets caporal de la policia científica dels Mossos d'Esquadra. Quant costa fer les mostres d'ADN i creuar-les? 600 euros per cos, 57 milions d'euros, segons el Ministeri Espanyol de Justícia, exhumar 33.000 cossos, 36 milions d'euros?
Sabem perfectament que es destina 1,8 milions d'euros amb aquest paratge, amb aquest parc temàtic de la, del feixisme, com diu, com ha dit, explicat molt bé el Joan, doncs volem també que s'inverteixi diners per poder exhumar no només el Vallès Caído, sinó arreu d'estat espanyol, perquè és un tema de justícia. En cas som a temps de donar una reparació a aquests familiars directes desapareguts, per exemple, com la meva àvia, que té 87 anys, que sempre em diu que si algun dia li portessin una caixeta amb les restes del seu pare, ja es podria morir tranquil·la. Per tant, el que volem és que us complixi l'article 10 de la Constitució, que és donar sepultura a les persones.
Hoy celebramos una victoria tan justa como merecida. La Fundació Francisco Franco continua fent apologia del franquisme, ho hem vist aquest 1 d'abril, celebrant el triomf dels colpistes i l'inici de la dictadura, compartint aquest vídeo a Twitter, escut feixista inclòs.
En el dia de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
El PSOE ha demanat la il·legalització per enaltir i exaltar la dictadura i fer apologia del franquisme i de les vulneracions dels drets humans. Ho ha demanat el Senat, però on el PP té majoria absoluta, mentre Ciutadans, vaja, Ciutadans, compara la Fundació Francisco Franco amb l'ANC i Òmnium. En fi, a Alemanya, per cert, s'han estalviat el vídeo perquè té bloquejat el perfil i la web de la Fundació pel seu discurs de l'odi. Bonifacio, s'hauria d'il·legalitzar?
Sí, se debe impedir el funcionamiento de la fundación, no solo de la Francisco Franco, hay varias, que lo que están haciendo es apología del franquismo. Quizá lo primero que habría que hacer es colocar en el Código Penal la apología del franquismo y el franquismo. A partir de ahí, claro que cualquier organización que haga apología, incluida la Fundación Francisco Franco, con lo que acaba de hacer el 1 de abril, bueno, pues tiene que ser declarada ilegal. Pero es que ese delito no existe en España. Por lo tanto, hay que modificar el Código Penal, hay que poner a cada cual en su sitio, y quienes aquí mismo están haciendo ahora mismo, todos los días, hacen apología. Si Patrimonio Nacional, con el dinero de todos nosotros, un día sí y uno no, trae un gran ramo de flores frescas a la tumba de Franco, eso simbólicamente representa el respaldo del Estado a la dictadura y al criminal. Lo que es evidente es que el primer paso de todos, el primero, es que hay que sacar al criminal de ahí. El dinero público que se está gastando aquí el Estado, de momento lo que está haciendo es retratar al propio Estado, porque este dinero público se está gastando tanto en su mantenimiento como los funcionarios que están aquí contándonos las maravillas de este monumento, negando la evidencia de lo que hay detrás. Todo eso lo que tiene que hacer es modificarse radicalmente, porque si no, la conclusión lógica es el Estado está apoyando el franquismo. Literalmente, físicamente en la tumba del dictador. Esto es tremendo. Esto, como antes decíais, ¿alguien se imagina que esto pudiera pasar en Alemania, en Italia, en América Latina, en Sudáfrica, en ningún país del mundo? Solamente en España. Para vergüenza de toda Europa, ¿eh? Porque esto no es un problema español, esto es un problema europeo.
Diu que l'exèrcit de l'Ebre rumba la rumba la rumba va. Diu que l'exèrcit de l'Ebre rumba la rumba la rumba va. Va passar el riu per la nit, ai Carmela, ai Carmela.
Això és un problema europeu i n'estarem molt pendents de com acaba la vostra lluita per obrir el Valle de los Caídos a les exhumacions i per treure també Franco. Joan Pinyol, Roger Heredia, Bonifacio Sánchez, moltes gràcies pel vostre testimoni per acompanyar-nos avui aquí als Solidaris de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Un plaer. Moltes
gràcies a vosaltres.
Però no tothom vol aixecar aquesta llosa. Busquem ara l'altra versió, la dels que no volen tocar cap pedra d'aquest mausoleu franquista, dels que, de fet, neguen la major i pensen que és un mite que això sigui el parc temàtic del feixisme, que encara es cantin cares al sol, aixecant el braç i no per demanar taxi, i es diguin misses en honor del genocida, un mite als milers de presoners polítics condemnats a treballs forçats, molts morts. L'Associació per la Defensa del Valle de los Caídos proposa despolititzar aquest monument i el Pablo Linares n'és es el seu president. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Su abuelo trabajó en la construcción del valle.
Mi abuelo, trabajador republicano, trabajador libre de este lugar, trabajó durante un montón de años en la construcción de este monumento.
Subrayado de libre.
Sí, porque hay que hacer una distinción entre obreros penados y obreros libres. Aunque realmente hay pocas distinciones, es más el mito que rodea este lugar, porque tanto los obreros libres como los penados ganaban exactamente el mismo jornal, y eso está perfecto y absolutamente documentado.
¿Cuántos trabajadores penados murieron durante la construcción?
Voy a empezar por el contrario. ¿Cuántos hubo durante la construcción? Este lugar se inauguró las obras el 1 de abril del 40 y se inauguró el 1 de abril del 59. Fueron 19 años de construcción, de los cuales tan solo 7, sin llegar 7 menos un par de meses, hubo presencia de mano de obra penada. Y tengo que hacer aquí otra distinción entre obreros. Los penados eran muchos, la mayoría de ellos tenemos contabilizado aproximadamente un 80-85% de presos comunes y el otro 15% de presos políticos, efectivamente. Y durante la construcción del valle, nosotros lo tenemos absolutamente documentado, procedente de la documentación que personalmente durante más de 30 años llevo recopilando sobre la construcción de este lugar. Durante la construcción de este lugar, los 19 años de construcción, hemos documentado aproximadamente unos 20 muertes en este lugar, de los cuales tan solo hemos documentado que 2 eran trabajadores penados de este lugar.
¿Solo 2 presos?
Eso es, solo 2 presos fueron murieron en este lugar, y esto en esta Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos tenemos la documentación que avala esta tesis que nosotros defendemos y que ponemos a disposición de quien lo quiera corroborar. Es uno de tantos mitos que murió aquí mucha gente trabajando en las obras, porque de los 20-21 que digo que tenemos documentados, ni siquiera todos eran trabajadores de este lugar, porque también aquí los presos y los libres vivían con sus familias en barracas, etcétera, y entonces hay gente que murió con 80, 82 años, hay varias muertes de varios niños que murieron por enfermedades respiratorias, que por supuesto no tenía nada que ver con la apertura del hueco de la basílica, etcétera. El trabajadores penados, que es su pregunta, tenemos documentados 2.
Usted defiende que el Valle de los Caídos no es un memorial del franquismo, que es mucho más.
Nosotros defendemos en la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos que el Valle de los Caídos es un lugar de verdadera reconciliación. Desde siempre, desde sus primeros momentos, cualquier cuestión relativa con el valle se le intentó dar ese carácter. Bien es cierto que una vez muerto el general Franco y enterrado aquí, que me imagino que ahora hablaremos de ello, por una decisión del por entonces todavía príncipe Juan Carlos, pues aquí se sucedían todos los 20 de noviembre pues los funerales por la muerte del general Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Bien es cierto que a medida que los años iban pasando, pues el número de asistentes a los funerales del 20N iban decreciendo, y eso por supuesto se cortó a raíz de la Ley de Memoria Histórica. Ahora, si vienen ustedes un 20 de noviembre por aquí, no verán actos de exaltación política de ningún tipo.
¿No es un mausoleo de un dictador genocida? ¿Quién decidió enterrarlo? El rey Arias Navarro. ¿No debía ser enterrado, no sé, en el Pardo junto a Carmen Polo?
El general Franco nunca expresó su intención de ser enterrado aquí. Tampoco dijo lo contrario. Pero atendiendo a las circunstancias de los meses previos a su muerte, cuando vemos que tiene un panteón en el cementerio del Pardo, donde, como bien dice usted, reposan los restos de su mujer, de doña Carmen Polo, pues entendemos que quizá la intención del general Franco era ser enterrado en el cementerio del Pardo. Repito, y eso está absolutamente documentado, que el entierro del general Franco en este lugar partió de una decisión del por entonces el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, que consensuada con el príncipe Juan Carlos, que por supuesto la familia fue consultada y decidieron que fuera enterrado en este lugar.
Para que esto sea un memorial de la reconciliación, ¿no habría que sacar los restos de Franco?
Es que nosotros entendemos que es un memorial de la reconciliación desde un primer momento. Entonces, lo de sacar los restos del general Franco en estos momentos, algo que está tan de moda, por desgracia, en todos los medios de comunicación, entendemos que este país tiene problemas bastante más importantes de los que ocuparse que de dónde deben estar enterrados los restos del general Franco.
Los saludos fascistas, los caras al sol, las misas en honor de Franco, son historia.
Es que aquí no hay, repito, que desde algún tiempo a esta parte no hay esa actuación política de ningún tipo. Nosotros en la asociación siempre tenemos una máxima que nos ha traído bastantes problemas con unos y con otros, es que aquí en el Valle de los Caídos no debería haber ni caras al sol, ni vivas la República, ni nada por el estilo. Es decir, nosotros decimos que no debe haber 20 de noviembre ni 14 de abril. Esto, para que sea un lugar de todos los españoles realmente, debería estar exento de exaltación política de ningún tipo.
¿Se debe seguir pagando con dinero público el mantenimiento del Valle de los Caídos?
Es que aquí de lo que se adolece desde hace mucho tiempo, no voy a decir ahora de este gobierno, incluso desde años mucho más pasados, incluso desde los últimos años del mandato, entre comillas, del general Franco, este lugar adolece del mantenimiento serio y objetivo que debe tener para ser lo que es. Este lugar en estos momentos estamos en unos 300.000 visitantes al año. muy lejos de los casi un millón de visitantes que había en principio de los años 90, etcétera, etcétera. Es decir, este lugar convenientemente mantenido, él podría aportar a las arcas generales del Estado un dinerito que no le viene nada mal seguramente al Estado en sí. El dinero que decimos que es para mantenimiento, no. Si usted se está refiriendo a un dinero que se aporta aquí, es para el sostenimiento y el mantenimiento de la escolanía. Al igual que se destina también unas partidas presupuestarias más altas para el sostenimiento de otras escolanías, etcétera, como puede ser la del Escorial, etcétera.
Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, buenas tardes.
Gràcies a ustedes.
Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des del Valle de los Caídos, i si és un mite o no que aquest forat mastodòntic al granit el van excavar presos polítics, republicans represaliats, li preguntarem directament a un dels condemnats a treballs forçats que va sobreviure perquè es va escapar d'aquí, va aconseguir fugir i no hi ha volgut tornar mai més. Tampoc avui, per fer aquest programa, nosaltres també marxem perquè un policia ja ens està fent fora.
L'enemic és a casa, em diuen que em rendeixi, però jo no ho puc fer.
Té ja 92 anys, és historiador, va ser el primer director de l'Instituto Cervantes, condemnat per pintar proclames demòcrates als murs de la Complutense. Es va escapar dels treballs forçats al Valle de los Caídos i va fugir a França amb un altre presoner. De fet, són els únics fugitius que no van ser detinguts i afusellats. I després es va exiliar a l'Argentina, on el seu pare era el president de la República Espanyola a l'exili, Nicolás Sánchez Albornoz. Bona tarda.
Muy buenas tardes.
Mai no ha volgut tornar a Cuelga Muros, al Valle de los Caídos. ¿Qué en recorda?
Recuerdo todo lo que vi. Tengo una memoria bastante precisa de los destacamentos penales, de lo que se hacía ahí, de los trabajos que la gente hacía y también de la corrupción que había en ese lugar.
¿Y usted se escapó?
Yo logré escapar con otro compañero, lo teníamos bien organizado con los compañeros estudiantes de la organización de la FUE que estaban en Francia, consiguieron venir a buscarnos en un automóvil que facilitó naturalmente la huida hasta Francia, nos facilitaron toda la documentación falsa para circular por España, porque en España cada rato había que mostrar los permisos del gobernador civil para poder circular.
¿Qué se debe hacer con el Valle de los Caídos?
Muchísimas cosas. Por lo pronto hay que desacralizarlo desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista político, porque ahí está enterrado Franco y es motivo de ceremonias políticas sacralizando la memoria de Franco. Lo primero que hay que hacer es sacarle lo que quede de él y también de José Antonio y llevarlos pues a un cementerio. Al José Antonio tiene un panteón en Jerez de la Frontera, pues que se lo lleven. No se trata de tirarlo en un barranco como hacían ellos. Y a los que quieren rescatar el cuerpo de sus familiares, de sus deudos, dejárselos llevar a sus tumbas para que el duelo sea cierto. Una vez esto, y ya se puede pensar de qué hacer con el monumento. Y ahí las opiniones pueden variar. Por lo pronto, hay que dejar actuar a la naturaleza. La naturaleza es hostil al monumento. Hay filtraciones, hay dificultades. Incluso he leído en un lugar de que la famosa cruz en cualquier momento, con un ventarrón como los que hemos tenido, se viene abajo. Creo que hay que tener el mayor respeto por la naturaleza. En vez de estar, como están haciendo el gobierno actual, metiendo millones y millones para la restauración de un monumento que, por otro lado, desde el punto de vista estético, es una defesión. Y después, pues claro, se puede pensar en crear una especie de lugar de recuerdo de las atrocidades del franquismo, lo mismo que en Alemania hay algunos campos de concentración que se conservan tales cuales para memoria de las fechorías que se hicieron.
¿Y por qué tantos años después sigue como está ¿Qué lo impide y qué papel juega la Iglesia en todo ello?
La Iglesia tiene la custodia de ese lugar, pero por otro lado, el valle es parte del patrimonio de la nación. Patrimonio que por consiguiente la nación puede tomar la decisión que quiera para el valle. Que la Iglesia esté allí haciendo sus ceremonias, muy bien, pues eso se le puede ceder otro lugar para que sigan haciendo sus oficios, con la limitación de que tampoco sería prudente dejarles un lugar para hacer sus oficios religiosos en homenaje a Franco, porque eso ya no es religión, ya es un gesto político. No se debe fomentar que utilicen libertades religiosas para hacer actos políticos.
¿Franco ha muerto?
Franco está enterrado, lo que no ha muerto es el recuerdo, no se ha reabsorbido en la memoria española, en la historia de España, lo que el franquismo y Franco ha representado durante todos esos años. España sigue dividida de acuerdo con los lineamientos de la época del franquismo. Por un lado hay franquistas y numerosos, pero por otro lado hay toda una... un sector de la población que, como en la época de Franco, no comulga con ese franquismo, sobre todo las nuevas generaciones cada vez son más ajenas a eso. Entonces hay quienes dicen, bueno, pero hay que tratar de olvidar. Lo mejor es saber lo que ha pasado, tener una información correcta de todo lo pasado y en esas circunstancias es donde se puede llegar a un entendimiento.
Nicolás Sánchez Albornoz, gracias por recibir a Catalunya Radio en su casa. Buenas tardes.
De nada, gracias.
Anirem a ma mare ben vestit i abans que res li hauré de dir que em perdoni per tractar-la sempre així. Aniré a la margarida a fer-li un fil per només veure-li intuir que l'estimo més del que m'estimo a mi.
Solidaris, idees per canviar el món.
És un insult a les víctimes del franquisme, denuncien els eurodiputats alemanys, grecs i portuguesos que han visitat el Valle de los Caídos. Els solidaris ara en parlem amb dos, amb la socialista portuguesa Ana Gómez i amb l'Estelios Kouloglou, grec de Syriza. Boa tarda, calo apoyema, bona tarda.
Buenas tardes.
Ana, ¿qué le ha parecido lo que ha visto en el Valle de los Caídos? Que Franco siga teniendo un mausoleo y la situación de impunidad.
Me chocó mucho que siga ahí este monumento al franquismo, que es un monumento al franquismo, no es solamente a Franco y a Primo de Rivera, que están ahí con las flores todos los días, puestas de nuevo, frescas, y que es todo un culto y al mismo tiempo un culto también de la opresión, muy difícil para las familias que están intentando de tener de vuelta los restos de sus familiares. A mí me hizo mucha impresión, felizmente, que en Portugal hubo una revolución, un golpe de Estado con apoyo popular, que fue la revolución de los claveles, y felizmente que no tenemos nada de comparable. Me chocó mucho, debo decir que me chocó mucho, mucho lo que he visto.
¿Qué debería hacer Europa? ¿Debería intervenir? ¿Cómo puede Europa ayudar a que España pues afronte su propio pasado?
Hay que seguir los ejemplos positivos que tenemos de otros Estados miembros. Por ejemplo, Alemania fue muchas veces puesto en comparación. Es ejemplar el trabajo que han hecho en Alemania para mantener la memoria viva de los horrores del nazismo, pero al mismo tiempo para no homenajear los nazis, sino al contrario, en el Val de los Caídos, la monumentalidad que esto significa todavía de homenaje a los opresores y torturadores.
Stelios, ¿va quedar sorprès després de la visita al Valle de los Caídos?
Realment vaig quedar molt sorprès. No m'esperava una cosa així, perquè un està acostumat que a la resta d'Europa, a Alemanya, però també en altres països que més recentment han sortit d'alguna dictadura, no commemorin els seus dictadors, sinó les víctimes de les dictadures. Crec que Espanya, per tal de poder fer front als seus problemes actuals, hauria de poder afrontar el seu passat. D'altra banda, no podrà solucionar mai de manera correcta els problemes que té ara. I parlo, bàsicament, del problema amb Catalunya.
Què pot fer Europa per ajudar Espanya a mirar i fer front al seu passat?
Aquí, al Parlament Europeu, podem ajudar. Hem de continuar fent créixer la consciència sobre el que va passar i dir el que va passar. Jo ho he fet a Grècia. Ho he denunciat moltes vegades a la premsa grega i podem fer-ho també al Parlament Europeu. Però aquest és sobretot un problema històric d'Espanya. Espanya ha de poder mirar el seu passat i fins que no ho faci, crec que continuarà tenint problemes.
A mi m'agradaria afegir només que estic molt d'acord amb el que ha dit l'Estèlies. No es tracta només de mirar el passat, sinó d'utilitzar l'experiència d'encarar aquest passat per poder afrontar el present. Perquè si no ho fem, veiem polítiques molt antidemocràtiques. Per exemple, tal com has mencionat, Estèlies, amb el problema amb Catalunya. Evidentment, jo vull que aquest problema se solucioni de manera pacífica i democràtica, però aquells problemes que no s'han solucionat en el passat, òbviament, impossibiliten ara la capacitat d'encarar el problema de manera genuïnament democràtica. El que realment m'ha atormentat de la visita al Valle de los Caídos és la percepció que vaig tenir que els feixistes puguin tornar. Ho hem vist en altres països europeus, però per mi, que sóc portuguesa i veïna, per tant, d'Espanya, va ser força impactant adonar-me que això també podia passar a l'estat espanyol. Estàvem dins de l'església, a la basílica del Valle de los Caídos. Estava buida. Ens havien dit que hi havia molt poca gent, feia mal temps, i de sobte la basílica es va omplir de gent, aparentment per anar a missa. Després ens van dir que molta d'aquesta gent havia estat convocada pel prior del Valle, i alguns, fins i tot, s'han atrevit a insultar alguns dels eurodiputats i en amenaçar-los. Per exemple, li va passar a Miguel Urbán, de Podem. Això és inacceptable. Això demostra que aquesta gent, que aquests fanàtics, continuen allà, preparats per ser mobilitzats, disposats a ser mobilitzats en qualsevol moment, i això és fastigós. Quan veus el que està passant en altres països europeus, amb feixistes que van traient el cap, et quedes molt preocupat, i per mi, com a veïna d'Espanya i com a persona que dona total suport a una Espanya democràtica, m'he quedat molt preocupada.
Creu que la gent és conscient de tot això, la resta d'Europa, el seu país, a Portugal, Grècia, Alemanya? La gent coneix la situació d'Espanya? Sap, per exemple, què és el país del món on hi ha més fosses comunes després de Cambodja?
No, ningú s'ho espera, això. A Grècia em miraven amb els ulls oberts com taronges. Ningú s'ho espera, això. Perquè tenim la creença que el feixisme s'ha acabat a Grècia, a Portugal i també a Espanya. Però no és el cas. De fet, a Espanya hi ha encara elements feixistes que continuen molt actius. Has de lluitar contra això. Has de poder fer-hi campanya en contra i poder explicar a la gent què va passar realment. Malauradament, la història ha estat escrita pels guanyadors. A Grècia i a Portugal, els dictadors van perdre. Van perdre en guerres colonials, en el cas de Portugal, i també a Grècia, on, amb la dictadura, el país va perdre Xipre. Però el fet que Franco, amb l'ajuda de Hitler, guanyés la guerra civil, li va permetre escriure la història i la manera. Per tant, com la història ha estat escrita, no és la correcta.
Quan vemos la extrema derecha europea ahora utilizar todos los pretextos para levantar la cabeza, pues como portuguesa les digo que me quedo muy preocupada por ver que en España no se ha muerto esta bestia. y que es necesario recordando, pero recordando de una forma que eduque para el futuro las nuevas generaciones. Y no creo que esto se haya hecho en España, posiblemente porque en España, bueno, no hubo revolución, hubo evolución. Uno de los sectores más resistentes al cambio democrático son sectores de la magistratura en España.
Estelios Kouglou, eurodiputat grec de Syriza, Ana Gómez, eurodiputada portuguesa socialista, moltes gràcies, obrigado, Evcaristó.
Obrigada.
Obrigado.
I gràcies.
I avui acomiada aquests solidaris al Manuel Huerga, guionista, director de cinema, entre d'altres, de la pel·lícula Salvador Puig Antic, el darrer executat a Garrotville pel franquisme, parlant-nos de la necessitat de recuperar la memòria històrica precisament en aquests dies de repressió i regressió democràtica.
Bona tarda, sóc el Manuel Huerga. S'ha de tornar a revisar i s'ha de tornar a mirar una pel·lícula com aquella que vam fer fa ja quasi més de 12 anys, que és Salvador Puig Antic. No tant per la figura de Salvador, que sí, que també, no? Evidentment, no? Sinó perquè aquella pel·lícula descriu bastant bé com era l'Espanya aquella a la que li faltava un any perquè morís el dictador, com era aquella Espanya que era capaç d'executar, d'assassinar, a més en aquest cas amb el Garrotville, no? D'una manera absolutament cruel, a un dissident polític, és una persona que simplement el que defenia eren unes idees. Jo la recomanaria tornar-la a mirar per veure-la amb els ulls d'ara, perquè quan nosaltres fèiem aquesta pel·lícula parlàvem d'un passat, i parlàvem d'un passat que desitjàvem que no tornés, però parlàvem d'un passat que no era tan llunyat. Això ens hauria de posar en alerta, perquè en aquells moments el català era perseguit, les idees eren perseguides, hi havia una repressió. Tot això que retrata aquella pel·lícula està passant. Està passant ara. I ens estem acostant perillosament a una situació molt semblant a aquella.
Quina putada. A mí, pena de muerte, ¿no?
Sí.
O solo una.
Nos matarán, oiga, que no.
Fuera ya de aquí de una puta vez.
¡No me toques!
¡A que te meto una hostia!
¡Salva! ¡Salva!
¿Sabes lo que es el garrote?
Muérete, tío.
Jo crec que el retrat del franquisme pur i dur que reflexa aquella pel·lícula podria ser perfectament un retrat que ja no mira ja tant en el passat, sinó que està mirant en el present. Per això mateix penso que és important no oblidar i recordar que la llibertat és molt difícil d'aconseguir i molt fàcil de perdre, no? I per tant, jo, la meva recomanació és reflexionar, si no voleu veure la pel·lícula, però reflexionar sobre aquells temps i sobre la manera en què aquells temps, malauradament, s'assemblen massa en els temps d'ara.
Marxem des del monument a la infàmia del Valle de los Caídos, des d'aquest parc d'atraccions feixista. Us saluden la Carla Verdés i l'Albert Segura, també la Marta Molina, el Sergi Cotillas, el Quim Balaguer i l'Eva Pineda, uns solidaris, per cert, que ens hauria agradat fer amb el Raül Romeva. L'havíem convidat, havia acceptat, encantat, per parlar de l'obertura de fosses, però el jutge Llarena ens ho ha impedit. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més Ràdio Compromesa. Knock, knock, knock. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down.
knocking on heaven's door.